A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ja saben que quan es tracta dels orígens del xató de noms de carrers, aquí tenim la persona adequada per contestar les dues coses. Ignasi, bon dia, bona hora, bona Pasqua.
Exactament igual, molt bona Pasqua a tu i als oients, i la persona adequada depèn, vull dir, perquè, clar, es creieu que sóc una enciclopèdia? No ho sóc, jo la meva memòria és escassa i la tinc tota concentrada en un llibre. Llavors em vaig a mirar, quan algú em pregunta alguna cosa, em vaig a mirar el llibre i llavors contesto fent-me el llest.
Ara fent broma diríem allò, per això vas fer un llibre, eh?
Exacte.
Per exculpar-te de la teva mala memòria cada vegada que et trobessis amb algú. Fem un parèntesi però inicial, perquè ens agradaria, fora de tot això, un record per en Massaguer?
Un record?
Per en Massaguer, sí.
Sí, va morir fa dues o tres setmanes.
Una imatge que tingui l'Ignasi Montaner de,
sí,
d'un dels escolapis més populars.
Jo cuidava del col·legi, vaja, i ell es cuidava de primària. I amb aquell seu estil tan, en fi, tan humorístic i tan...
Tan deixat anar,
i tan,
eh?
Xistós i tan... Això de xistós no està ben dit, amb tants acudits i d'aquella manera, que era una persona peculiar i atípica, vull dir, i que era fàcil, li era molt fàcil fer-se amics, trobar amics. De vegades n'abusava una mica perquè era una mica pesadet, però no, era una persona agradable i simpàtica. Vull dir, sí, mira, ja morem bastant ràpidament, vull dir, el dia de Sant Josep el vam telefonar per felicitar-lo quan ens pensàvem que estava normal,
sí,
a la comunitat de Sant Antoni, i va dir, parlo molt malament, que és que estic a l'hospital. I va durar, no sé, un mes, potser menys, i d'això, sí, mira. Ara ja era grandet, eh? Tenia 88 o 89 anys.
Mm-hmm. Com dèiem, una persona molt recordada, eh? Amb aquell,
sí,
puro,
sí,
un,
sí,
barcelonista d'aquests de...
Sí, arrauxat.
Arrauxat.
Sí. Va estar aquí al col·legi de Sitges dues vegades, quan era molt jove, molt jove, i després, cap als anys 60 i tants, vull dir, jo per data sóc molt, molt dolent, però diria que...
Quan es va reformar...
Potser 70. Potser.
Quan es va reformar l'edifici, no?
Sí,
l'edifici,
sí,
reformat,
sí,
ell va ser...
60, no, 70.
Sí, sí. En aquells escolapis tan singulars, perquè entre sí. Massaguer, el pare Obert Cingla,
uh-huh,
que també era un altre d'aquells de molt únic,
sí, sí,
perquè també era una personalitat molt, molt,
i el pare
molt singular,
Marín,
i el pare Marín... Que ja en aquella època, vaja, hi ha una generació que sempre ho varen veure gran, el pare Marín, eh?
El pare Marín també va estar més d'una vegada, va venir a morir aquí a Sitges, quan era ja vell va morir, llavors ja era al col·legi també. Sí, sí, vull dir, són d'aquella gent que formen història i que de vegades dius, i per què no els hi dediquen un carrer? No, això de dedicar al carrer Escolapis és curiós, però... Ha costat força, vull dir,
sí?
Tenien... Ha costat, vull dir, que la gent no els hi agafava per què. Hi havia carrers a monges, hi havia carrers a tot el que volguessis, a abadesses, a bisbes, a d'això, i a escolapis, la gent no pensava en això, fins que finalment vam dir, home, si hi ha un carrer dedicat a la mare Pilar Franquet, un escolapi també, no? I llavors, clar, el que ja estava mort, perquè ha d'haver passat, ja ho hem dit aquí moltes vegades, ha d'haver passat
de 5 anys
de la seva mort, el que ja estava mort i que també es va deixar un excel·lent record aquí a Sitges va ser el pare Cingla, el pare Albert Cingla.
El pare Albert Cingla, no? Sí.
I d'això, vull dir, suposo que al llarg de l'eix...
Va ser homenatjat a la Festa Major del 93, em sembla.
Possible.
Que va ser, el Saló de Plens.
Sí, sí, van fer...
Un acte molt bonic, que hi havia el seu germà, que vaja,
sí,
que,
sí,
que es confonien, eh? Perquè, mirava, si deies, literalment semblaven dues gotes d'aigua, eh?
Sí, sí.
L'any 93.
I clar, un col·legi com el dels Escolapis, que des de l'any 32, per tant, d'aquí 15 anys farà 100 anys, i que no hi hagi més testimonis perquè hi ha altres escolapis que han deixat marca, però,
mm-hmm,
però vaja, vull dir, és el que és i tampoc no...
Tampoc et deu agradar aquesta denominació actual de la Pia.
Oh,
la Pia,
quin horror,
diu. Ens ho veiem a venir, eh? I ara no, es diu de cap altra manera, eh?
No, no, de tota la vida aquí sí que han sigut els escolapis. Lapis. No l'escola Pia ni l'escola dels escolapis. Els escolapis.
No? O, com a contracció, Can Colapi.
Sí, exacte.
Can Colapi.
Can Colapi. I llavors, clar, jo també ho entenc que és força normal que passi, li diguin la Pia, perquè dius, l'escola Esteve Barratxina. Abreviat, l'Esteve Barratxina.
Sí, o el Barratxina.
El Barratxina. L'escola Pia, abreviat, la Pia. Tot això va venir al moment que es va decidir posar el títol, que és l'oficial i el que toca, d'Escola Pia. Antiquíssim, no? En castellà, en plural, Escola Espies. Les Escoles Pies de Sant Anton. En català, sempre ha sigut en català, en singular, des del segle XVIII, en què consta documentalment perquè... perquè es guarda, no, em sembla que el van trobar a Santa Maria del Mar, es guarda el document en què un escolapi amb una lletra d'aquelles magnífiques pendulistes, suposo que s'hi va passar un mes fent-ho, va fer la instància a l'Ajuntament de Barcelona per demanar fer un col·legi d'escolapi, que al final va ser el col·legi de Sant Antoni cap al 1815-1816, no? La petició és del 1700-1780, i llavors posa que demanen un col·legi de l'Escola Pia a la ciutat de Barcelona.
I diu així, l'Escola Pia, eh?
En singular, a la ciutat de Barcelona. De manera que és una tradició antiquíssima i, clar, ha acabat provocant dir la Pia.
La Pia. I això que no t'agrada gens.
Gens.
Bé, home, també ara s'està...
A ningú dels antics.
A ningú dels antics.
Sitges, això de la Pia, diuen que...
També ara s'està posant de moda dir la 2 de maig.
Ja. Yeah.
Així de manera de fer, eh? Però hi ha moltes coses en català que són en singular i en castellà són en plural, eh?
Sí,
aquí diem el Nadal i en castellà diuen les Navidades.
Sí, 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 és possible.
I en castellà diuen Felices Pasques i aquí diem la Pasqua, Bona Pasqua.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, mira.
Total, noms de carrer. Joan Josep d'Àustria, m'ha anat a buscar més o menys, que va passar una nit, bé, aquella placa del carrer Joan Josep d'Àustria, sí, que certifica, sí, que va passar una nit aquí, estem parlant del segle XVII, un dels fills de Felip IV, que va aprofitar, diu, la debilitat del seu germà per guanyar-se el favor del poble i de la noblesa, que el veia com un possible successor al tron i per consolidar la seva posició a la cort.
Tot això que llegeixes, de qui és?
Això és de la Bíblia de la Monarquia Periodística, que és l'ABC.
Ah, l'ABC. No pensava que llegies la Wikipedia.
No, Juan José de Austria, el bastardo que quiso reinar en la España de cometas el hechizado. El fill legítim de Felip IV va lluitar tota la seva vida per consolidar la seva posició en la cort de l'imperi espanyol, que es trobava en avanzado estado de descomposición en ese periodo.
De totes maneres, de la història que venen en castellà has de posar punts... petits matisos, no? Però vaja, bàsicament, bàsicament el que has dit és cert.
Bàsicament el que està escrit és cert.
El carrer, bueno, per començar, el Joan Josep d'Àustria, que no és el Joan d'Àustria, com la gent... quan se li va posar el nom per primera vegada, cap al no sé quin any, aquest és el problema que tingui dels anys, no? Però és igual, quan fos, se li va posar carrer de Joan d'Àustria. I la gent es confonia, no? Quan es va, després de l'any d'acabar la dictadura, cap als anys 78 o 79, 80...
Quan va haver la primera, renovació dels carrers?
Es va decidir primer traduir-lo al català... Sí. Ara m'aclareixo.
D'acord.
Aclarir que no era el Joan d'Àustria, sinó el Joan Josep d'Àustria, no? I llavors es va posar en castellà, per la creença errònia de que s'ha de... errònia en certs casos. La creença errònica que en general s'han de respectar els noms de les persones. Si aquest senyor era Juan José, van posar Juan José, no? Però aquesta regla no es compleix en noms de reis, prínceps i famílies reials. És a dir, vull dir, per costum, vull dir, no sé, no és gramàtica això, no? Però però aquí a Catalunya el Felipe IV no és Felipe IV, és Felip IV. Dius, home, respecte al Felipe, bueno, però i què? És un senyor que és rei, per tant, aquí era de la família, quasi bé, no? Es va venir a punyegar a la Guerra dels Segadors, però és igual.
Però és a dir, ho podem fer, això.
Exacte, sí. El normal és que es faci.
El normal és que es faci.
I llavors, a l'última reforma del nomenclàtor que es va fer, es va posar Joan Josep d'Àustria, que actualment la placa, que la van canviar
sí.
fa poc, a més.
És a dir, catalanitzar un nom és normatiu.
Català, sí, en aquest
és
cas.
És normatiu i correcte.
En
no,
noms
no
de membres de la família reial.
D'acord.
Llavors, això, aquest senyor, tal com has llegit tu, quan a l'acabar la Guerra dels Segadors, que va enviar, el Felip IV va enviar el seu germà bastard, el va enviar aquí a Catalunya com a capità general de Catalunya, doncs capità general encara no duria ser, és igual. Llavors doncs va tenir molt, molt bona fama aquí, la gent era molt tractable, la gent doncs
es feia estimar.
El va rebre bé, sí, així és com hi ha virrei, és a dir, capità general de virrei. Virrei de Catalunya, així és com hi ha hagut virreis que la gent els abominava i van haver de fugir per cames. Amb la Guerra dels Segadors van haver de fugir, doncs amb aquest no, el van trobar molt d'això. I llavors, com que sembla que molt llest no era, vull dir, quan es va morir Felip IV va intentar ser el nou rei, perquè el rei real, Carles II, ja es notava que era mig tocat del bolet, no? I llavors, doncs, va intentar fer maniobres a dintre la cort, no se'n va sortir, va haver de fugir, perquè el perseguien i on havia d'anar? A Catalunya. A Catalunya, on sabia que el rebrien bé, no? Va anar a Catalunya, va desembarcar, em sembla, a Vilanova, va passar per Sitges.
Uh-huh.
Va passar per Sitges.
O sigui que va.
Per desembarcar no, va passar per Vilanova, va anar cap a Sitges, va dormir a Sant Mus, en allà a la...
És a dir, que va dormir aquí de fugida, per
sí,
dir-ho d'alguna
sí,
manera.
Sí, sí.
D'acord.
Sí, va dormir a Sant Mus, encara hi ha una placa
sí,
antiga.
Això em refereixo, segle... aquesta placa antiga que hi ha a la façana sí. sota aquesta, sota la capelleta, l'Urnesina.
La capella de Sant Mus, i per tant, doncs, el fet es va recordar molt de temps, no? I va estar aquí a Catalunya, va estar un temps, llavors, al cap d'un temps, va marxar cap a Aragó, a veure a Saragossa, a veure si allà podia, i no se'n va sortir. I al final, doncs, va quedar com el Rosari de l'Aurora, no li va passar res, però va quedar en l'oblit i en quarta fila, no? Llavors, clar, vull dir, com a mínim aquest senyor ha estat a Sitges, i els catalans se l'estimaven, i per tant suposo que els sitgetans també.
Llavors... En algun moment ha estat un nom que la comissió de toponímia hagi posat sobre la taula per si hi ha algun nom que mereixi ser en algun moment reconsiderat?
No, perquè... No. Perquè, vull dir, ja és prou...
Ho dic perquè el darrer cas...
És a dir, la comissió de toponímia, canviar noms, s'ho planteja raríssimament. Perquè té por. Té por de que s'armi un casau i...
Un fullon.
I no val la pena.
Em sembla, és que ara no ho recordaré, el darrer nom, si no canviat...
Carrer Nou.
No, el darrer nom, dic,
el darrer nom.
Si no canviat, va ser el de, Mare de Déu, el de l'escriptor a qui després els estudis han vinculat amb el nazisme.
Sí, era un jardí, per això, no? Era un,
era un jardí, César González Ruano,
sí,
la retirada del nom de César González Ruano, d'aquest jardinet situat al costat del Xiringuito,
sí, sí.
Diríem que ha estat el darrer cas de revisió històrica.
Sí, però
sí?
No és exactament el cas mateix. Perquè no costa gens canviar el nom d'un jardins, que no hi viu ningú, que canviar el nom d'un carrer, que tothom et ve ensenyar el carret d'identitat i dient, ara hauré de canviar el carret d'identitat.
Uh-huh.
Ja tothom suposo que recorda el sarau de la plaça d'Espanya i el carrer d'Espanya, el que va costar amb reunions, votacions i fer l'Ajuntament al final va haver de fer l'heroïcitat de canviar-lo, perquè ara et diguis, mira, Joan Josep d'Àustria no m'agrada, posem-hi el paper de la cantonada. I dic, clar, no, jo sí que en canviaria molts de noms, No? Per començar, tots els que no tenen relació ni amb Sitges ni amb Catalunya, de Lope de Vega, de Cervantes, de... en fi, n'hi ha...
No per altra cosa que no sigui perquè no tenen relació.
Exacte.
Amb Sitges, eh?
Vull dir,
perquè, esclar, no, perquè... no és allò de qüestionar Cervantes, perquè seria una bestiesa no. qüestionar Cervantes.
Jo sempre dic, per què Lope de Vega i no l'Ausias Marc? Home... no, no lliga, és evidentment Lope de Vega i Cervantes fruit d'una època, eh? Però clar, no, no, qualsevol s'atreveix a posar-hi la mà amb coses d'aquestes, no?
D'acord, queda clara la resposta, perquè us deien, hi ha una nota de les Joventuts d'Esquerra Republicana que demanen canviar el nom del carrer Joan d'Àustria pel de Guillem Agulló, com us dèiem, aquest jove que en el seu dia, fa 24 anys enrere, va ser assassinat per una ganivetada a mans d'un grup de joves de caire neofeixista, i que després, bé, és recordat en cada aniversari. No es tracta ja ni de la persona en si ni de res, sinó que enteneu la comissió de toponímia, sí, que els noms han de fer referència, bueno, a algú que tingui vinculació amb Sitges.
Entenc jo.
Entens tu.
Però penso que la comissió de toponímia també pensarà exactament igual. Uh-huh. No és evident que posar el nom d'una personatge que, en fi, no sé si té altre mèrit que haver mort violentament, aquest és el problema, no? Posar un personatge sis que no té cap relació amb Sitges, si s'ha de canviar el nom, posem un de Sitges que hi ha una llista esperant. No un valencià, ja m'explicaràs què. Vull dir, a veure si cada... per posar un exemple, quan va morir, ja va arribar, i ara fa poc ha arribat un altre, la petició de que posin el nom de Xirinacs en un carrer. Abans de posar aquest d'això, és el que caldria posar en Xirinacs. Però tampoc jo no trobo bé que posin els Xirinacs quan hi ha gent de Sitges morta i de categoria i que estan
esperant. I que mereixerien un carrer.
Exacte, vull dir, és un absurd també. També, segons em va dir la Rosa Tubau, no sé si al final ha passat o no ha passat.
Que hi havia una petició.
Endavant hi havia una petició de treure el nom de Baluar Vidal i Quadres a la Torreta. Actualment la Torreta hi ha, amb els últims canvis de rètols, hi ha dos rètols que posa la Torreta i a sobre Baluar Vidal i Quadres, sí, que està des del temps de Maria Castanya. I clar, no sé, jo li vaig dir a la regidora que el dia que fessin la petició oficial, doncs que ens passés a veure quines raons donaven. Però ja me les imagino. Vull dir, la petició, la raó serà que aquest senyor era un negrero. No consta enlloc. No consta. Vull dir, són d'aquells rumors que diuen, oh, aquest, com tots els que van venir rics d'Amèrica, eren negreros. Consta en algun document? Jo no ho he trobat enlloc.
No?
No, en absolut. Fins i tot es va dir...
Això no vol dir que no ho fos, eh? Només ens dius que no hi ha documentació que acrediti que fos un negrero.
Exacte, però no es pot acusar ningú perquè diguin... mira, ahir em van dir que ho era, no? Fins i tot aquesta opinió, que me l'ha dit gent de Sitges, i recordo concretament en Salvador Piques, m'ho va dir una vegada, que el panteó d'en Vidal i Quadres, dels germans del Manel, el Manel, deu ser... L'Aleix, deu ser, que hi ha el cementiri,
sí,
n'hi ha un,
sí, que són dels panteons més, sí, més ambiciosos del
els
cementiri.
Els relleus que hi havia tres relleus, hi havia la porta, és un quadrat, la porta, sí, d'entrada, i els relleus que hi havia han desaparegut. I llavors en Vidal, en Salvador Piques, em va dir, la gent diu que segurament que ha desaparegut perquè constava, figurava, que hi havia al·lusions a la trata de negres.
En aquells frisos, en aquells...
Sí, eren uns relleus molt grans, potser de metro i mig per 3 metres d'altura, que estaven, cobrien les parets per la part de fora.
Sí.
I que ara no hi són. I llavors la gent feia córrer que era per això. La Isabel Coll...
Això t'ho va explicar en Salvador Piques en el seu dia, eh? Estem parlant de fa anys enrere, eh?
Sí, ui...
Més de 30.
Cap als anys 70.
D'acord, d'acord.
Deies. O 80, o 80, no?
Deies, Isabel Coll.
La Isabel Coll va entrar en contacte amb la família, no sé si per això o per altres raons, i la família li va dir que estava molt queixosos d'això, i li van ensenyar, li van donar els dibuixos previs, els esbossos previs amb els... la construcció d'aquests plafons,
d'aquestes peces,
baix relleu, sí, era un baix relleu. No hi havia res de trata de negres.
Que no, els dibuixos previs en els relleus,
eh? Els vam publicar, van sortir en el butlletí del grup d'estudis. Hi havia els pares allà a Veneçuela, perquè va començar a Veneçuela, que estaven rebent els seus fills. Hi havia diferents coses, hi havia tres coses, només tres, de tracte de negre, res. Però clar, si la gent fa córrer, que és per això, ja, sí, clar, sí, bueno, que ho demostrin.
Mm-hmm. És a dir, no hi ha cap document que acrediti...
Cap. Forma part de les llegendes aquestes de tota la vida, que tot el que era ric, es feia ric a Cuba, podia ser que hagués sigut negrero.
Home, perquè hi havia hagut casos...
El dia que ho demostrin, constarà. I encara que ho demostrin, vull dir, d'etapes negres a la vida n'ha tingut tothom. I el senyor que hem vist al quadre es va fer molt per Sitges. Tot... abans la torreta era
som de por, tindríem un problema de consciència a cada cantonada, eh?
Si haguéssim...
És a dir, si anéssim a mirar el passat dels benefactors en el seu moment, segurament tindríem més d'un problema de consciència, no?
Si haguéssim treure el nom de persones que tenen carrer a Sitges i que en certes etapes de la seva vida han fet molt mal fet, potser n'haurien de treure 15 o 16. Però clar, no se'ls dona el nom per això, pel que han fet mal fet, sinó per les coses que han fet bones per Sitges.
I depèn del que hagin fet mal fet.
És igual el mateix cas del pobre d'Urdangarín. Bueno, pobre no, perquè de rico és. El d'Urdangarín, que quan va plegar el d'això, li van penjar la samarreta el d'això. Ja la volen treure, al final de l'entreta, la volen treure. Però a veure, aquella samarreta la van penjar allà pels negocis que feia o perquè era un bon jugador? Perquè era un bon jugador. I ara ha deixat de ser-ho.
Oh, ara m'ho poses difícil, eh?
I ara
perquè aquells jardins de César González Ruano, se li van fer a César González Ruano per tots els elogis que va deixar anar sobre Sitges o per la seva vinculació amb el nazisme?
Ja, sí, tens
raó. Doncs estem amb el mateix, no?
Ja. Sí, sí, és això.
Vaja, no crec que en el seu moment, diguem-ne, se li fes per cap altra cosa que no fos la quantitat d'elogis encesos que va fer César González Ruano sobre Sitges.
De totes maneres, hi ha...
Això de la revisió històrica és un problema sempre.
Hi ha maneres de ser malparit que són pitjors que altres. I el González Ruano era malparit,
Això és de tesi doctoral.
Algun dels que va conèixer deia González Ruano sabia que era un hijo de puta i ell estava contento de ser-lo. Això consta amb aquella biografia que va sortir.
Sí. Algú dels dos historiadors, ara no recordaré el nom.
Sí, és igual.
Sí, sí, la biografia de la qual va partir precisament la iniciativa de retirar la placa dels jardins a César González Ruano.
Però clar, per això et dic, és que hi ha escolta, coses que costen d'empassar.
A part que les poblacions com Sitges tenen un problema, que poden agradar a la bona gent i a la mala gent.
Ja.
Aleshores, com ho fem, això? Com quan és un pol d'atracció de tantes persones que poden ser bones, no tan bones, mig bones o rematadament dolentes. No problema. Com que ho ha dit en algun moment l'Ignasi Montaner, només per si algú vol contextualitzar, va existir Maria Castanya, eh? Dic que quan l'Ignasi va dir de temps de Maria Castanya, doncs va existir.
Va existir.
Una dona del segle XIV, de la qual se'n desconeix molt, 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 moltes coses, només diu aquí sí de la Wikipedia que recull el seu nom a l'Arxiu Episcopal de Lugo.
Que era una bruixa o que era?
Ja no diu res més.
Ja no diu res més.
Però que sàpiguen que va existir Maria Castanya, Maria Castanya o Maria Castinyeira. Les tres excepcions.
Bueno,
per tant, avui podem anar a dormir, però no farem un carrer de Maria Castanya.
Això de la ràdio és una fonts de cultura, eh?
Això és un pou. Això és un pou, ja ho saben. Bé, no sé on ens havíem quedat.
Ui, ja no me'n recordo de res.
Segurament amb el nom d'algú, bona persona, que va mereixer un carrer.
En aquest cas, molt bona persona.
Vinga, qui era?
El Jacint Piques.
Molt bona persona.
De manera que
molt bona persona.
Aquest sí que no hi ha cap raó per tenir-li un carrer.
Molt bona persona.
Vull dir, això està cap allà a la Plana Est, que...
Clar, aquesta plana és que d'aquí 4 dies us vindrà a trucar perquè comenceu a posar noms?
No, ja no me'ls vindran a posar.
Ah, no? Ja estan?
Jo no localitzava gaire bé els carrers que s'estan fent actualment, aquells que s'han obert, que es veuen des de la carretera. I un dia l'alcalde em va dir, diu, bueno, ja hem obert tot allò, i tots els carrers ja tenen nom. Jo dic, no, si no en tenen nom.
Tenen nom aquells carrers?
Sí. I llavors em va dir, sí, que hi ha el carrer del Greco, el carrer de no sé què.
Oi, allà hi ha el carrer del Greco?
No, bueno, hi serà.
I serà.
L'han obert, suposo.
Què és el carrer del Pla General? O el carrer del creixement?
Sí, vull dir, no, jo també estava confós. I jo, ara ens donaràs feina.
El de la sostenibilitat.
Ara ens donaràs feina per donar noms de carrers. No, no, si ja tenen nom. A dir, ah, bueno, i sí, sí, es veu que sí. Eren, és a dir, tota la plana est...
estava dibuixada, evidentment, sí, estava en el Pla General del 2006.
I haver donat noms de cop, però ja fa bastant temps, potser l'any 2000 o potser...
D'acord, és a dir, tots aquells carrers que ara ja estaran tenen nom.
O són prolongació d'algun altre carrer que ja en tenia, o són noms nous, que són els que estem explicant en aquests dies d'aquí, no?
D'acord.
I llavors...
Un dia hauràs de venir amb la llista d'aquells noms.
Jo molt tranquil, perquè si eren noms nous, tinc una llista de noms proposats, i el dia que s'hagi de triar hi haurà bufetades. Perquè clar, tothom,
perquè ho esgotarem tot, eh?
Tothom vindrà, tothom dirà que els que m'han proposat nom, i com és que no ha sortit el meu nom? Dic,
bueno, sí, perquè vindrà algú i et dirà, home, abans que el Greco.
Exacte.
Algú de Sitges potser no,
però no, però aquests que del Greco i tot això,
sí.
I en Jacint Piques i el Felip Fonipal, quan van sortir van tenir molt bon...
O del Greco també,
eh? Molt bona premsa. No sé si la gent no se'n va donar, però van tenir... I llavors encara no hi havia la llista que tenim ara. Vull dir, la llista que tenim ara s'hi ha anat afegint gent últimament, no? Però sí, vull dir, ja estan noms donats. I tots són noms autèntics.
Tots són noms, evidentment, recordats i valorats.
El Greco no sitgetà, però si al Greco no li dediquem un carrer, pleguem. Ja explicaré jo com va arribar això del Greco, aquest poble que fa riure també.
Home, de forma part de la nostra història més, també més, diríem, més publicitada, eh? Va, bueno, Jacint Piques, doncs, quatre coses sobre Jacint Piques.
Sí, tocava que el Jacint Piques, que en fi, em fa certa vergonya haver d'explicar qui és perquè el coneix tothom.
Doncs molt probablement tampoc sabem si ho coneix tothom.
Perquè últimament ja Sitges molta gent que no...
Quants anys fa que va morir Jacint Piques? Que va ser aquell Sant Joan malaurat?
No ho tinc apuntat.
A principis dels 80.
Sí, sí.
Perquè va ser un dia de Sant Joan que molts sitgetans voldrien oblidar, perquè va haver més morts a part de la de Jacint Piques,
sí,
aquell
sí,
dia,
sí.
I va ser veritablement un dia de Sant Joan molt tràgic en la memòria.
Doncs cap als anys 80 hauria de ser, per tant... Doncs,
i per tant la memòria col·lectiva
20, 30, 5,
de la 30, figura 30, de Jacint Piques...
Quasi bé mm-hmm. 30 anys, quasi bé.
És a dir, que probablement tampoc sigui ara una persona especialment recordada, més enllà dels que, òbviament, en valoreu la feina i vareu conviure amb ell durant molts anys.
De totes maneres, clar, com que normalment aquesta ràdio la sent gent de tot Sitges, o només els sitgetans de tota la vida?
Això ja...
N'heu fet l'estadística?
Els de tota la vida...
N'heu fet una enquesta?
Allò, sortir al carrer... Si parles malament d'algú, et sentirà més gent. Si parles bé, en general, sentirà la de sempre.
Ja. Bueno, avui. Pues ho deia perquè si només escolta la ràdio els de tota la vida, diguem-ne,
i ja sabran qui és Jacint Piques, òbviament, està clar.
Bueno,
en qualsevol pas
el Jacint Piques va ser una persona de gran cultura, va ser una persona interessadíssima per tots els aspectes de la llengua, de la literatura catalana. Durant moltíssims anys va fer classes de català a la biblioteca, va ser el segon president del grup d'estudis sitgetans, el primer va ser en Ramon Planes, va morir sent president, i llavors em va tocar a mi, llavors jo era el vicepresident. A mi em toquen sempre coses d'aquestes, quan es mor algú d'això, doncs fer de tapar el forat.
Forma part del teu destí, això, eh?
Bueno, doncs llavors va ser això, i va tenir, bueno, a part de ser una persona culta, va escriure a l'Eco, primer en castellà i després en català, i va fer la crònica, diguem, de local durant una porrada d'anys. El Josep Soler, el director de l'Eco, va morir fa poc, m'explicava que quan es va morir el seu pare es va trobar perquè clar, vull dir,
Orfada.
Mentre hi havia el seu pare, vull dir, em sembla que el pare se cuidava de tot i ell no se ficava en les coses, no? Però llavors va trobar això. Llavors diu que va pensar a buscar unes quantes persones que poguessin tirar endavant, en Salvador Piques, i en fi, entre altres, i d'aquesta manera, diu, on vaig sortir, no? De manera que va anar buscant Salvador Piques, el Sella també va buscar el cronista, com és,
el Rafael Casanova,
en fi, i aquests, diu, gràcies a aquests vaig poder tirar el diari endavant. Doncs bé, en Salvador Piques era un dels que va permetre tirar el diari endavant, no? Va escriure durant molts anys, fins a la seva mort, pràcticament, bueno, certament, va deixar d'escriure com va morir. I a part, doncs, va participar també en la publicació de molts llibres del grup d'estudis, llavors ell el president, i a més se'n cuidava també. Va ser un entusiasta del grup d'estudis lligetans, va treballar molt, i en fi, vull dir... I a més una persona de tracte agradabilíssim, una bona, bona persona. Per tant, es mereixia un carrer.
És dels nous, el carrer Jacint Piques?
Sí.
Dels nous,
Ja diria que sí, sí.
11:46, s'acosta Sant Jordi. Què signaràs? Home,
a veure...
Escolti, el terme de Sitges i la seva rodalia, els seus noms de lloc.
A mi em van parlar de la biblioteca, el Francesc Parra, que si volia firmar, dic, mira, saps què, deixa'm tranquil i no d'això. Si el Parra em va dir, molt bé...
És una resposta molt muntaner, aquesta.
T'eliminem de la llista. I llavors un dia, en una reunió de cultura, la Rosa Tubau va treure la llista i va anar llegint i se'l sortia jo. És dir, escolta, que jo dic que em treguin de la llista. Oh, però què és això? O sigui, t'hauries de firmar? I al final, mira, ja, saps què? Ja firmaré. I torno a estar a la llista.
La Rosa Tubau va ser més perseverant que en Francesc.
De manera que, clar...
O sigui, que signaràs, eh?
Sí.
Per tots aquells que...
No sé quan, però no sé quina hora, però vaja.
Però diumenge.
Ja sortirà el d'això, no?
Per tots aquells que tinguin el llibre, o si no, per tots aquells que ho vulguin comprar aquests dies...
I de part d'això, en el grup d'estudis, amb aquestes festes, presentem dos.
Dos llibres presenteu?
Sí. Un és un quadern...
Fet un sí, com allò de dir. Aquí estem. Sí.
No, s'ha de demostrar que aquest any de llibres en publicarem 4, tot l'any. Un pràcticament és de l'Ajuntament, però ens el regala. Bueno, comencem. El primer llibre...
Anem per parts.
El primer dic els noms.
Vinga.
El primer llibre és un quadern que té per títol La Ribera de Sitges, de la postal a les tres dimensions.
Que es presentarà aquest dissabte.
Aquest dissabte es presentarà en el grup d'estudis.
És a dir, això és un llibre,
Un quadern.
Un quadern.
El segon és un llibre que es diu Cuinar i menjar a Sitges, que és del Joan Sella. Que són els articles...
Els articles publicats
els articles
a l'Eco de Sitges,
Que ara van sortint, però jo ja els tenia abans, Em fa una mica de por perquè la publicació d'articles ja ha sortit a l'Eco d'això, de vegades la gent no d'això, però vaja. M'interessava...
Home, però sempre fan de bon rellegir, no? A part ja... que sempre fan de bon rellegir,
sí,
i a part és un patrimoni de coneixement
exacte,
important.
Exacte, m'interessa perquè parla de moltes coses de Sitges que si no amb l'Eco desapareixeran i aquí estaran en un llibre. El tercer llibre és el llibre de Corpus de l'Eduard...
De l'Eduard Tomàs.
Sí. Aquest
és un totxo,
sí,
aquest, no?
Suposo que serà un totxo, no, bueno, sí, l'he corregit, per tant,
l'has corregit, però no per això.
M'ha tardat molt de temps per corregir-lo, però vaja, aquest llibre...
Aquest estarà disponible per Sant Jordi, també?
No. Aquest llibre l'havíem de publicar al grup d'estudis, però al principi era un quadern de fotografies. I clar, ha anat creixent, i el grup d'estudis no hi arribem, no? Llavors, l'Ajuntament el publicarà, però dintre d'una col·lecció del grup d'estudis sitgetans.
Entesos.
I suposo que sortirà, si no hi ha problemes, per Corpus. La presentació serà per Corpus.
Ah, no recordo. Quan és Corpus aquest any? 18 de juny.
Yeah. 18 serà de juny. Segurament el dissabte abans del 18 de juny. No la vigília,
sí,
sinó
sí.
L'altra...
La vigília de la Trinitat, sí. La vigília de la Trinitat.
I
un llibre documentadíssim, vaja. Això és el que hem sentit a dir.
Sí, perquè he intervingut molta gent. L'Edu Tomàs ha perseguit a mig poble.
Això ha estat, vaja... Això ha estat, vaja, diguem-ne, com que em sembla que fa estadística, doncs no ens estranya gens.
Ja, ja.
Perquè he anat a buscar fins al darrer detall de tot. Eh?
El llibre està bé, eh?
El llibre està bé?
Li vaig dir, va estar molt content, el llibre està ben fet. Hi ha molta documentació, a més de documentació ben posada en el lloc que toca, i d'això. I, bueno... I el quart llibre serà la tesi de la Carme Montaner Alsina, la tesi doctoral.
Ai, qui és aquesta noia?
Filla meva.
Ah, calla, calla.
Però home, broma, fa una broma. Certa vergonya.
És broma. No, no faci vergonya.
No, em fa vergonya fer propaganda d'un llibre de la família. No. Que entre el grup d'estudis i la Fundació Noguera, que ens dona una subvenció bastant bona, doncs el publicarem, suposo que a la tardor.
D'acord. És tesi doctoral, eh?
Sí, la tesi doctoral.
La tesi doctoral.
Sobre Sitges en el segle XIV.
Home,
Sitges,
doncs...
més o menys el títol Sitges, terra de pagesos i mariners, una cosa així.
Doncs més enllà que estiguem parlant de la filla d'Ignasi Montaner i de Rosa Alsina, és una tesi doctoral.
Sí.
I hem de suposar que no és una tesi doctoral d'aquelles aprovades així.
No,
així,
això també, no sé si hauria de fer, però ho asseguro. És una gran obra, amb moltíssima feina, no?
I vostè és d'aquella generació en què no es pot dir, no ho dic perquè sigui la, perquè és veritat, no
sí,
vaja, un dels que no es casa amb ningú.
Sí, no, si no ho fos així,
si no fos així, no ho diria, això està, per això mateix ho assegurem, eh?
Llavors el primer quadern aquest, que no n'he dit res perquè he passat per sobre, és molt interessant, es tracta de...
Quadern de la Sara Miquel i Fernández.
Sí, Sara Miquel i Fernández, és un premi Carbonell i Gené que li vam donar fa 3 anys, i que a veure, és una mena de recuperació de la Ribera, a passeig de la Ribera antic, a passeig de la Ribera abans que el destrossessin en tots els edificis que han fet nous, no?
D'acord.
Llavors la noia aquesta ha fet un treball informàtic terrible
per reconstruir el paisatge arquitectònic.
Ha anat agafant postals, ha anat fotografiant edifici per edifici. Com que les postals, els edificis s'agafen de cantó,
sí,
els va haver de tombar cap a això, arreglar-los per
la
mateixa mida.
Reconstruir perspectives, reconstruir visions, etc.
I llavors doncs, surten tots els edificis antics i els edificis actuals, i al final hi ha una tira llarga que ha hagut de partir per trossos perquè no hi cap, de com era abans tota la Ribera
i com és ara
tota la Ribera. I a part hi ha un CD en el qual es pot posar un programa SketchUp que surt a internet, que és gratuit, i amb aquest programa
es pot moure,
vull dir, allò que es fa de...
Sí, és a dir, podem contemplar aquesta recreació del passeig.
Anar de moment pel passeig de la Ribera amunt i avall i poder veure, vull dir...
Molt interessant, no?
És un llibre que és bonic, està molt bé, no?
Doncs quins 4 llibres que teniu aquesta...
Sí, home,
aquest,
ens hem de lluir.
Escolta, amb vostè de president així, d'una manera allò... Com qui no vol la cosa.
Abans de plegar m'he de lluir.
Sí. Abans de pla. Recordem però els de Sant Jordi, que els de Sant Jordi són aquest de la Sara Miquel, la Ribera de Sitges de la Postal a les 3D, que es presentarà aquest dissabte a les 7 de la tarda, farà la presentació a la Rosa Pascual,
que és la tutora de la noia aquesta, que entesos, la va empènyer, la va ajudar molt a fer el treball.
Això, per una banda, i l'altra de Sant Jordi és...
Joan Sella, cuinar i menjar Sitges.
D'acord. A més de, com els dèiem, l'Ignasi, que com ho diuen això... Per imperatiu legal.
Exacte.
De la regidora Tubau,
signarà polític
per imperatiu
i municipal.
I municipal signarà el terme de Sitges i la seva rodalia o els seus noms de lloc, eh? I en el rerefons, el llibre de corpus de l'Eduard Tomàs, i després la tesi doctoral
la tesi.
Sobre els Sitges del segle XIV. 11:54, Ignasi, bon Sant Jordi.
Igualment.